Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies d'aquesta hora. Com cada dia a aquesta hora, a les 11, doncs tenim noves dades actualitzades pel que fa als contagis de la Covid i les persones ingressades també a les UCI, com també les persones que han mort. En aquest sentit, continua baixant la pressió als hospitals catalans, amb 108 ingressats per Covid menys que ahir i 11 pacients menys a les UCI. El risc de rebrot se situa per sota dels 500 punts i la velocitat de rebrot es manté a 0,92. Tot i així, Salut notifica 2.801 contagis nous confirmats i 96 morts més. En tot plegat, un total de 1.010 empreses s'han declarat en concurs de creditors l'any 2020 a casa nostra, una xifra un 14% inferior a la de l'any passat. Els únics sectors on la xifra creix és el de l'agricultura, la pesca i el de l'hostaleria. La tendència és la mateixa al conjunt de l'estat espanyol. I encara en clau Covid, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha demanat un període extraordinari de vot per correu per tal que les persones infectades per Covid o els contactes estrets no s'hagin de desplaçar als col·legis electorals. Recordem que un de cada quatre membres de mesa electoral han presentat al·legacions ja i es podria convocar més gent. I en una entrevista aquest matí a RAC1, Oriol Junqueras ha dit que si el govern espanyol volgués aplicar l'indult, ja ho hauria fet. Ha afegit que nosaltres defensem l'amnistia, perquè és l'única manera de posar el comptador a zero. Junqueras ha rebutjat respondre qui farà Esquerra si guanya Junts, i ha respost que qui guanyarà les eleccions és Esquerra Republicana de Catalunya. I Barcelona es prepara per un carnaval sense rues ni desfilades als carrers degut a la pandèmia, però sí amb activitats presencials per grups reduïts als districtes i continguts virtuals. I el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia ha actualitzat la seva programació de cursos i seminaris per al segon semestre d'aquest curs. El 9 de febrer, dimarts vinent, comença el curs en línia Mort, Felicitat i Tecnologia al segle XXI, amb Oriol Quintana. Fins aquí la informació. Ens actualitzem, com sempre, d'aquí una hora, quan siguin les 12.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Per fer el país que volem, necessitem ser lliures.
Treballar sense rendir-se.
Fer un país més fort, competitiu.
Solvent, independent.
I fer-ho amb la primera presidenta de Catalunya.
Perquè l'únic camí real és la independència.
Junts per fer el que pensem.
I ser el que sentim.
L'1 d'octubre vam votar ser una república independent. El 14 de febrer tenim l'oportunitat de fer-ho junts.
Per això us demano que treballem junts per fer el país que volem ser.
Junts per fer, junts per ser.
Vota Laura Borràs, presidenta. Vota Junts per Catalunya.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945.
Delicatessen. Soc el Toni Guerrero.
Soc el Fèlix Serraclara.
Comencem.
Delicatessen.
Bon dia, hereus i pubilles que ens escolteu arreu Catalunya i Andorra. Les 11 del matí comença aquí, a Ràdio Estel, Delicatessen, el magazín dirigit per Antoni Guerrero. I avui, divendres, toca cultura, toca lírica, toca cinema. Això és la lírica i molt més. A l'Espai Cultural dels Divendres, a càrrec de qui us parla, Fèlix Serra Clara, i de qui us parlarà, a partir de les 11:30, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Al control tècnic tenim en Jordi Carretero, imprescindible per portar a bon terme aquest programa. Amic oient, si consideres com nosaltres que la cultura s'enriqueix fent-nos millors persones, si consideres com nosaltres que una conversa intel·ligent és un plaer, si consideres com nosaltres que la cultura és el millor mitjà d'entendre aquest món, si consideres com nosaltres que la cultura és el millor camí per a conquistar la veritable llibertat, queda't aquesta estona amb nosaltres, aquí a La Lírica i molt més. Una hora per passar-ho molt bé al voltant de la cultura. Manuel Ausensi va ser un reconegut barítono barceloní que va néixer un 8 d'octubre del 1919 al Poble Sec, al carrer de Blai, i va iniciar els seus passos en el món de la música com a estudiant de trompeta al Conservatori del Liceu, on els seus pares, grans aficionats a la música, el van matricular juntament amb el seu germà. Al 1940, a València, on estava desplaçat fent el servei militar, es va iniciar la seva relació amb la lírica de manera fortuïta. Allí va estudiar cant durant 3 o 4 anys amb la soprano Maria Yassar. Sabem que València sempre ha sigut terra i cantera de grans cantants. La Yassar era una prestigiosa pedagoga valenciana de l'època, aconseguint, gràcies a la seva mediació, un treball com a trompetista a la banda municipal de València. Estant encara a València, va debutar a Sevilla amb els papers menors de Tosca i la Bohème, i després va tornar a Barcelona continuant els estudis de cant amb la Concepción Callao i la russa Anna Milieix. El 1942 va guanyar un concurs radiofònic de Ràdio Associació, cantant, entre d'altres, el pròleg de I Pagliacci. A partir d'aquí, començarien els seus èxits internacionals. El 30 de desembre del 1947 va fer la seva presentació al Gran Teatre del Liceu amb Anna Bolena de Gaetano Donizetti amb un gran èxit. Manuel Ausensi va destacar especialment com a protagonista dels grans òperes verdianes, com Rigoletto o El germà de la Traviata, ideals per la seva veu baritonal. Però va també interpretar amb èxit la música del segle XVIII, com per exemple Mozart o Cimarosa, i també l'òpera francesa romàntica. De totes elles, al Liceu, durant 13 temporades seguides, van poder ser testimoni. Va gravar una cèlebre versió completa del Barbero de Sevilla en el 1964. Es va retirar el 1973 i va morir un 1 de setembre del 2005 a Creixell. A més del Liceu, Ausensi va cantar al costat de les principals figures del seu temps i els millors escenaris arreu del món. Manuel Ausensi va realitzar una contribució fonamental al món de la sarsuela, ja que tot i que la va representar poc sobre els escenaris, va participar en més de 50 enregistraments de les obres més rellevants del repertori sarsuelístic, la majoria d'elles dirigides per el molt conegut dintre del gènere sarsuela Ataulfo Argenta, durant la dècada dels 50, amb el que va obtenir una gran popularitat aquí a Espanya. La parranda, el cant a Múrcia, és una peça musical intensa i brillant i està considerat com un dels finals d'acte més impressionants de la història de la sarsuela. És una exaltació a la bellesa de Múrcia i a la seva horta i a les seves dones. Considerat un dels símbols que identifiquen Múrcia, la seva música acompanya tant els actes oficials i solemnes que es celebren a l'Ajuntament com els actes lúdics i festius, entre els quals destaquem, per exemple, les festes de primavera de Múrcia. Tal és la seva popularitat d'aquest canto a Múrcia i arrelament entre els murcians que se li atribueixen les característiques d'himne regional, encara que oficialment no sigui l'himne de Múrcia, com de vegades apareix reflectit en alguns mitjans. Sentim ara una d'aquests nombrosos enregistraments que feia referència del Manuel Ausensi amb l'Ataulfo Argenta, i en concret, com hem parlat, de la parranda de Francisco Alonso, el molt conegut i popular Canto a Múrcia. Rotunda, poderosa veu baritonal de Manuel Ausensi interpretant aquest intens, brillant, vibrant fragment de la parranda de Francisco Alonso, Canto a Múrcia.
Heu estat pensant les darreres hores o els darrers dies quin és l'estat de salut del vostre cotxe?
Planxa, pintura, mecànica, electricitat, TAC, tot per passar la ITV. T'oferim els millors serveis. Els nostres clients i amics són els que ens representen. Planxisteria Glòries, carrer 2 de maig 200. Us oferim el nostre mail, auto@planxisteriaglòries.com. Telèfon 93 231 0253.
Gràcies per la vostra confiança. Planxisteria Glòries.
Els darrers dies ha estat d'actualitat la col·lecció Thyssen-Bornemisza, una gran col·lecció d'art de la que podem gaudir en exhibició permanent a Madrid al Palacio de Villahermosa, davant del Museu del Prado, i que és una col·lecció que ja sentim com nostra, com patrimoni cultural de l'estat espanyol des de que el 1993 el baron Henry Thyssen vengués gran part de la seva col·lecció a l'estat espanyol. És una col·lecció integrada sobretot pels grans mestres del segle XX com Van Eyck, Ghirlandaio, Durero, Tiziano, El Greco, Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Canaletto, Friedrich, Monet, Renoir, Degas, Morisot, Cézanne, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Okofi, Dalí, Hopper o Rothko. Mare meva, quin llistat interminable de grans mestres que integren la col·lecció Thyssen-Bornemisza. La col·lecció és obra de diverses generacions i posa de manifest els excel·lents gusts i ull col·leccionista dels barons Thyssen-Bornemisza, tant el pare com el fill. Doncs bé, com deia, ha estat d'actualitat perquè completava la part de la col·lecció adquirida per l'estat espanyol una part d'obres propietat de la baronessa de la Carmen Cervera en qualitat de préstam gratuït a l'estat, una mica per compensar les obres de remodelació del Palau de Villahermosa on es va posar com a seu la col·lecció. Bé, després de llargues conversacions, anys de conversacions, tinc a dir, perquè des de que va començar aquesta sessió gratuïta de la col·lecció de la baronessa es parlava d'alguna manera de pactar amb l'estat, si no l'adquisició, almenys un lloguer a llarg terme, pues, després de nombroses conversacions, l'estat ha aconseguit pues, que aquesta col·lecció romangui al Museu Thyssen-Bornemisza Villahermosa durant els pròxims 15 anys de manera permanent. La baronessa Thyssen rebrà a canvi d'aquest lloguer una quantitat bastant important de 6 milions i mig a l'any. Però bueno, cal dir que la col·lecció de la part de la baronessa està valorada en 1.000 milions d'euros. Dintre de l'estira i arronsa d'aquesta negociació teníem la famosa obra de Paul Gauguin, Matamua, obra que inicialment la baronessa volia excloure del contracte de lloguer i que l'Estat volia integrar-la a la col·lecció. La raó d'excloure per part de la baronessa era ben clara, era una oferta de compra que tenia per aquesta obra en ni més ni menys 250 milions d'euros, una xifra com per pensar-hi. Però, finalment, la baronessa ha decidit conservar a la col·lecció aquest Matamura per al que podrem gaudir d'aquesta important obra de Paul Gauguin els propers 15 anys en la nostra visita, si la fem, al Museu Thyssen-Bornemisza a Madrid. Des de luego, si sou aficionats a l'art i visiteu Madrid, no podeu deixar de visitar i gaudir aquesta impressionant i importantíssima col·lecció. Però bé, tornem ara a la lírica i a la veu del nostre protagonista del programa d'avui, el cantant barceloní barítono Manuel Ausensi. Il Barbiere di Siviglia és poder l'òpera més popular i coneguda de Rossini. És una òpera bufa que ens narra els fallits intents de Don Bartolo de casar-se amb la seva jove neboda Rosina i dels exitosos intents del comte d'Almaviva per impedir-ho i casar-se ell amb la Rosina. Enmig d'aquest embolic tenim el barber, en Fígaro, facilitant, això sí, sempre a canvi d'una bona borsa, l'apropament del conte a la Rosina. A l'àrea que escoltem a continuació, en Fígaro es presenta com el que és, el barber de Sevilla, sense el que no es fa res ni s'aconsegueix res d'important a la ciutat.
Presto, Catania per un barbiere di che proprio non si dà. La 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 con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la 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 la, col cavaliere, la 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 la.
Donna ragazzi, tempetto quel ciulle, qua la parrucca, presta la barba, qua la sanguigna, presta il piede, mi chiedono, mi vogliono, mi vogliono, mi vogliono, qua la parrucca, presta la barba, presta il piede. Figaro, 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 Figaro.
Manuel Ausensi interpretava l'Arwal Factotum de Il Barbiere di Sevilla de Rossini.
Clínica Gené. Us assabentem la nova adreça. Carrer Marià Cubí, número 110, telèfon 93 253 0433. 93 253 0433. Gràcies per la vostra confiança. Clínica Gené, els teus dentistes des de 1947.
Parlàvem abans del Mata Mua, el quadre de Paul Gauguin, propietat de la baronessa Thyssen, i que gràcies al recent acord de la baronessa amb l'estat espanyol podrem gaudir els pròxims 15 anys a Madrid al Palau de Villahermosa. I, és clar, algú es preguntarà qui és aquest Paul Gauguin, pintor francès, autor d'un quadre que avui en dia val 250 milions d'euros. Doncs bé, el pintor Paul Gauguin va néixer a París el 1848 i va morir a Autona, a la Polinèsia Francesa, el 1903. Està considerat un dels principals representants del postimpressionisme. Fill d'un periodista francès i amb sang peruana de part de mare, la seva família va haver de fugir de Lima després del cop d'estat, a l'època de Napoleó III. Quan encara era un adolescent, Paul Gauguin es va enrolar a la Marina Mercant. Després de tornar al 1871 a París, va entrar a treballar amb una empresa financera de la capital. Va contraure matrimoni i va portar una vida molt, molt acomodada. En aquesta època, Paul Gauguin va començar a desenvolupar un fort interès per l'art, que el va portar a prendre classes de pintura i a reunir una copiosa col·lecció d'obres impressionistes. El seu creixent interès per la pintura es va unir a la caiguda de la borsa parisenca per conduir-lo a prendre la decisió de dedicar-se íntegrament a l'activitat artística. A l'any següent es va traslladar a Copenhague, residència familiar del pare de la seva esposa, a la recerca d'un suport econòmic, però la seva obstinació per la pintura, que ja havia esdevingut una obsessió per Gauguin, el va fer fracassar rotundament en aquesta nova activitat financera, amb la seva vida repressa, la vida burgesa, i va malmetre també les relacions amb el seu sogre, fins al punt que poc després abandonaria a la seva esposa i els fills. A partir d'aquest moment, Gauguin va viure en la penúria, rebutjat per una societat que amb anterioritat l'havia allevat. Gauguin es va traslladar a la colònia francesa de la Martinica, on havia descobert un paisatge ple de sensual colorit i una societat, la indígena, en estreta convivència amb la natura que el va fascinar. Tots els factors es van unir per despertar en l'artista una aguda nostàlgia pel primitiu en el que anava a trobar la via idònia per expressar una emotivitat no contaminada pel naturalisme propi de l'art refinat. Aquesta tendència es va, d'alguna manera, magnificar amb l'estància de Paul Gauguin a Tahití, a les Illes Marqueses, on va tindre el desenvolup màxim del seu art i, en el nivell personal, pues, més d'un conflicte amb les autoritats locals per defendre el modus de vida dels indígenes. Pel que vulgui aprofundir a la vida d'aquest apassionat artista, us recomano la novel·la de Vargas Llosa, El paraíso en l'altra esquina, que, a més de conèixer un modus entretingut a Paul Gauguin, l'obra de Vargas Llosa, Premi Nobel de Literatura el 2010, ens transmet un profund missatge sobre la condició humana. L'utopia és pròpia de l'estructura de l'ésser humà. Tota persona persegueix, com Gauguin, la seva utopia, la seva felicitat, el seu somni. Moltes vegades inconclús, altres trunco, quan no impossible. I bé, de la llunyanya Tahití, tornem a casa nostra, al Pirineu, i ho farem de la mà del compositor valencià Martínez Vall i de la seva obra Cançó d'amor i de guerra, i de la veu del protagonista del programa d'avui, el baritono barceloní Manuel Ausensi, que ens recorda en aquest emotiu fragment a l'avi Castellet.
Love!
Bé, amics oients de Delicatessen, arriba el moment de passar a la segona part del programa d'avui. Us deixo amb el company Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i qui us ha parlat fins ara, Fèlix Serra Clara, us espera la propera setmana, aquí, a l'espai del divendres de Delicatessen, a la lírica i molt més al magatzin cultural de Delicatessen.
Ràdio Estel, una forma de ser. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
A mi la tendència més important del darrer segle, el no a tot, no és una opció.
La gent està patint.
És el moment de posar les persones al centre.
L'independentisme creix quan és útil, i ser útil vol dir ajudar. Nosaltres, on sempre hem estat, al costat de la gent.
Esquerra Republicana.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Ràdio Estel.
Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Hola, molt bon dia, família. Aquí estem per parlar d'altres coses de cinema, de sèries de televisió. I avui una entrevista molt interessant amb el Lluís Quílez, que és el director de moda en el cinema espanyol. Però comencem parlant de sèries perquè havíem deixat ja el programa. Hem estat dues setmanes sense programa, sense aquest espai, i per tant teníem pendent una connexió amb el nostre expert en sèries que des del País Basc és el Nacho Torres. Nacho Torres, buenos días, bon dia.
¿Qué hay? Buen día, Miguel.
Bueno, ¿cómo estamos de series? A ver, ¿cómo estamos de series? Porque digamos que las series son la alimentación cinematográfica de buena parte de la población, ¿no?
Sí, pero un poco pobres.
Bueno, tú eres muy exigente. Hay que decir que Nacho Torres es demasiado exigente, diría yo.
Yo creo que no.
Demasiado exigente, sí. Porque, vamos a ver, tú me has propuesto unas series,
sí,
y yo te he dicho que sí, vamos a hablar de un par de series, tres que hacen en Movistar Plus.
Vegueras.
¿Perdón?
De las que quieras,
¿eh? Sí, de las que yo quiero y que tú me has propuesto antes de empezar esta entrevista o esta colaboración, que son de Movistar Plus, que juntamente a Netflix yo creo que son las dos plataformas más audiencia o de más abonados que debe haber en España, creo yo. No sé si estás de acuerdo.
Movistar Plus no sé yo. Netflix seguro,
¿viste? Bueno, hombre, más que HBO o más que Amazon, sí, seguro. Bueno, hablemos de Bandac Central, que yo creo que es una serie muy interesante. La hace Movistar. Tú me la pones como light, es decir, como... Bueno, pero es lo que es. Tampoco seas tan exigente, Nacho. ¿Por qué te cargas Bandac Central, que no es más que un thriller en Bandac, de un señor que había sido del régimen de...
Sí.
¿No? Y que ahora se convierte en una especie, digamos, de ayudante de los americanos. A mí me parece una serie bastante crítica con la presencia...
Cuando leí el argumento, sí, pensaba lo mismo que tú. Tenía, pues eso, dije, mira, pues vamos a ver otra mirada de Bagdad desde...
Claro.
El Bagdad ocupado con bajo mando... Mando americano con las tropas de coalición y vamos a ver cómo va. Entonces vi, pues eso, que era la... Contaba la vida de un policía del régimen de Saddam y a su pesar, que tenía dos hijas y que no sabía que una llevaba una vida oculta y quiere coger... La otra está enferma y quiere coger a las dos hijas para salir de...
Del país, sí.
Sí, de verdad.
Exacto.
Yo cuando vi que la serie estaba, era...
Es correcta.
Británica. Rodada en Marruecos. Vi que era una producción muy, 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 muy pobre. Una producción muy pobre en todos los sentidos. No contaba nada, ni la realidad de Bagdad. O sea, ¿dónde están esos, no sé, esos esa gente que se autoinmola en los mercados? ¿Dónde está esa guerrilla que hay en Bagdad?
Sale un poco, sale. Siempre lo que pasa es que no te la ofrece como elemento central, pero aparece historias de violencia.
Muy simplona, muy simple.
Muy sencilla. Más que simplona, no seamos tan duros. Simplón es un término muy duro. Yo digo que es sencilla. Es para pasar un ratito y darte cuenta de cómo vivió también la gente que, trabajando con Saddam, no era de Saddam. Y en cambio tuvo que aguantarlo, como es el caso del personaje. Por cierto, el actor, que no voy a decir el nombre porque es muy complicado, lo hace muy bien el protagonista.
Es americano de origen.
Bueno, pues lo hace muy bien.
Sí, sí.
Lo hace muy bien, la verdad es que a mí me...
El actor está bien, es que el que sostiene la serie.
Exacto, sí, estoy de acuerdo. Bueno, dejemos Bandak Central, que se puede... A ver, si usted quiere pasar un rato distraído, ¿la puedes recomendar o tú crees que es un pecado recomendarla?
No es un pecado, y son 6 episodios.
Por eso.
Pero que no espere, no sé, que las expectativas no estén muy altas.
Bueno, hablemos de otra que no sé si también te ha interesado mucho, que solamente lleva 2 capítulos y yo estoy siempre pendiente de ver el tercero porque para mí es magnífica, sobre todo por su actor. Yo soy...
Poco nos vamos.
No, yo de Michael Chiklis, yo estoy enamorado. Chiklis, no Chiklis, Michael Chiklis. Es que es un actorazo y la serie se llama Coyote. Han dado ya 2, ¿no? Y me parece que la próxima es el lunes.
Eso es.
Son los lunes, cada lunes. Eso. Y también son 6 episodios, con lo cual es este tipo de miniserie.
Episodios.
De la cual tú y yo creo que somos más enamorados que de las de 4 temporadas, 8 temporadas, 20 temporadas, ¿no?
Sí, tal y como está esto hoy en día, sí. Porque si no tienes un buen guión y un reparto coral, no hay quien las aguante. Se vienen abajo enseguida. Pero yo tampoco soy muy Coyote. Porque aparte, lo que dices tú de Michael Chiklis, sí, es buen actor, ya lo demostró en The Seal, son solo 5 episodios, pero es un tema un poco trillado y requetrillado. Por ejemplo, la fotografía te recuerda toda a Breaking Bad o a Better Call Saul. El segundo episodio que hemos visto es hay uno idéntico, cambia los personajes. Si pones a Jimmy McGill, a Saul Goodman y a Mike Mendel.
Pero una cosa, Nacho, ya sabemos que buena parte de las series de televisión se hacen con plantilla. ¿Sabes lo que quiero decir, no?
Sí.
Y yo creo que los oyentes también lo saben, se hacen con plantilla.
Sí.
Y entonces las plantillas repiten esquemas que ya se han visto, no en una, en 30 series anteriores.
Pero para eso tienes que tener...
Bueno, pero tiene al Michael Chiklis, que yo creo que es un actorazo, que solamente su presencia física, ese hombre que es casi cuadrado, que lo hace muy bien además, a mí me enamora, yo lo siento, es un actor de esos, yo creo que a veces, yo no sé tú como espectador, y aparte evidentemente como entendido sobre el tema, si empatizas a veces con un actor y basta que el actor haga cualquier cosa para que aquella cosa te parezca ya interesante por el actor, no sé si te pasa.
Y tal, sí, muchas veces ves caras así y dices, coño, mira quién está aquí, pues la voy a ver. Pero bueno, pero date cuenta que de Seal ahora han pasado 20 años. Y esos 20 años se han transformado en 20 y tantos kilos más que tiene el amigo Chai.
Sí, pero a mí no me molestan esos kilos de más, los lleva él, a mí no me molesta. Pero
se le notan en el terreno donde se mueve.
Bueno, hombre, claro, pero también demuestra que es un señor mayor, que está jubilado ya de ser un migra, un vigilante de la frontera que hay entre Estados Unidos y México. A mí la serie yo la recomiendo, con tu permiso. Yo creo que los lunes hay que ponerse delante del televisor y ponerse Movistar Plus, que además la anuncia.
El mundo que quien la vaya a ver dirá, coño, esto ya lo he visto.
Bueno, pero es que la vida la hemos visto siempre, ya sabemos todo lo que pasa en la vida.
El segundo episodio.
No hay nada nuevo en la vida, no, Nacho, nada nuevo, todo. La alegría, el dolor, la muerte, la enfermedad, el dinero, la suerte, la desgracia, todo esto ya lo sabemos. Es que
el dinero.
La historia no puede cambiar, las historias no pueden cambiar ni en el cine, ni en la televisión, ni en la literatura, ni en el teatro.
Se pueden solucionar.
Bueno, vamos con otra serie que a mí, la verdad es que empecé a verla y no me gustó nada. Sobre todo porque el actor, a ti ya sé que te gusta, el actor te gusta, que es Bryan Cranston, que a mí no me gusta nada, pero que por cierto, le faltan los 2 últimos capítulos y te deja con los puntos suspensivos, se titula Your Honor.
3 últimos faltan.
O 3 últimos, exacto, falta el 7, el 8 Y el, no, 7, 8, 9, ¿no? Son 9, me parece.
O 10.
O sea,
es 8, 9 y 10.
8, 9 y 10, falta, exacto. Yo he visto hasta el 7 y me quedé con las ganas de qué pasaba, porque claro, es el momento...
A mí me pareció un desastre. Mira, es lo que comentabas tú antes, que ves un actor con el que empatizas y ves la serie. Pues yo me pasó lo mismo. Bryan Cranston, después de tanto tiempo sin hacer nada, dije, bueno, pues vamos a ver qué es esto. Es un remake de una serie israelí.
Sí.
Y rodada en Nueva Orleans, de Showtime, que emite Movistar, y me quedé a cuadros.
Pues mira, yo con ese actor no empatizo nada, nada de nada. O sea, igual que empatizo con el Michael Chiklis, con este, ¿no?
Sí.
Y me parece, la historia me parece rocambolesca. Yo no me creo que un juez,
los giros,
en su sano juicio, pueda alterar el orden de la ley. No, es que no me lo creo, o sea...
A mí desde el principio me pareció...
Claro.
Pues, ¿qué es esto?
Lo que pasa
es
que, como va avanzando los capítulos, ya el sexto y el séptimo... Y como ya la cosa se ha enredado tanto, ya no te importa si es un juez. No,
evidentemente.
Ya solamente ves a un padre defendiendo a su hijo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo creo que a nuestros oyentes de Alicatessen también se la podemos recomendar. Y por lo tanto, tenemos tres series de Movistar Plus, que para mí son las series o la plataforma, yo creo que más generalista, aunque hay en Netflix, que es cierto que hay mucha gente que ve Netflix, sobre todo porque el padre tiene Netflix y entonces dos hijos más ven Netflix. Esto es otra historia que había que explicar un día sobre las plataformas.
Evidentemente.
Pero yo creo, con tu permiso, Nacho, que podemos recomendar Bandac Central, Coyote y Your Honor.
Bueno, tú eres muy bueno.
No, yo soy bueno y tú eres muy duro. Oye, te dejamos. Un abrazo. Ya sabes que el tiempo en la radio no se nos come,
sí,
pero ha sido un placer. En 15 días volveremos a hablar contigo.
Bien.
Vete preparando series, porque sé que estás viendo algunas y las vas a terminar a lo largo de estas dos semanas. Cuídate.
Vale, lo mismo.
Hasta luego. Adiós.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Pulpo Basso us recomana la varietat de plats que podeu fer com bons cuiners que sou. Pop guisat amb patates, pop a la planxa, pop amb cigrons. I recordeu que cada setmana a Delicatessen, en David Iker ens explica com gaudir del millor pop del món. Pulpo Basso. Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945. Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
I ara parlem de cinema, perquè avui divendres també hi ha estrenes, però tan sols una pel·lícula, que a més es pot veure en Filming, és un documental que es diu La pintura i el ladrón. És un documental molt curiós, jo ho recomano a la gent que li agrada el tema de l'art plàstica. Però vull també recomanar que es fan dues reposicions molt importants. Aquest any 2021 es celebra el centenari de l'estrena de la pel·lícula El Chico, una de les millors pel·lícules de Charles Chaplin, el seu primer llargmetratge, amb el Charles Chaplin, sobretot, amb un actor jove, el Jackie Coogan, que tenia 7 anys, i que van fer una pel·lícula extraordinària que es juga amb les emotivitats i amb els gags. I després també recomanar 2046, que és la darrera, una pel·lícula dins d'un cicle que es dedica al director de Hong Kong, Wong Kar-wai, que es diu 2046, i que és una reposició que es fa també perquè ve de l'any 2004, ja que s'està fent tot un cicle. Concretament es pot veure al cinema Boliches de la Diagonal, es pot veure aquest cicle en el que fan diferents pel·lícules d'aquest director de Hong Kong. I també recomanar una pel·lícula de Netflix que es diu L'excavació, molt interessant, sobre un descobriment arqueològic durant la Segona Guerra Mundial a Anglaterra. Tot això i més, però ara parlarem amb un director de talla, el Lluís Quílez, abans d'uns minuts de publicitat.
Missatge de Clínica Gené pels pares i mares, perquè cuidin d'ells mateixos i perquè ensenyin els seus fills a cuidar-se. Sabeu que el vostre fill o filla pot heretar les càries dels pares? Confieu en Clínica Gené Odontòlegs. Hem canviat d'adreça. Carrer Marià Cubí 110, 93 253 0433. Repetim, 93 253 0433. Clínica Gené. Gràcies per la confiança.
Clínica Gené, els teus dentistes des de 1947.
T'imagines un paladar que se senti molt agraït i feliç? El Romero de Salamanca, el millor pernil de gla únic al mercat. El Romero de Salamanca, paletes i centres ibèrics d'engreix i de gla. Assortiment de talls a màquina i ganivet. Pernils d'alta qualitat i prestigi. El Romero de Salamanca, també embotits ibèrics. elromerodesalamanca.com. Truca'ns al 93 350 5102 o envia'ns un WhatsApp a 637 52 40 98. El Romero de Salamanca, a la teva botiga de proximitat.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
¿Habías hecho antes algún traslado de presos en esta zona?
No. Va a llevar cara al macho.
Llevamos a 6 con un coche patrulla de escolta. Lo más importante es la discreción y la seguridad.
De oír no os veo. Hay demasiada niebla. Reducid la velocidad, por favor. He perdido el contacto visual. ¿Estáis ahí?
Martín, ¿qué está pasando fuera?
¿Dónde está tu compañero?
¿Por qué estamos parados?
De aquí no va a salir ni Dios.
Buenas noches. Entregadme y saldréis vivos.
Te estás equivocando. Ese tío es un asesino. ¡Está
quemando! ¡Está quemando! ¡Abrite!
¡Abrite! ¡No!
Tú has hecho algo y nosotros no vamos a pagar por ti.
Te dije que nos volveríamos a encontrar.
Aquest moment, aquest fragment, pertany a una pel·lícula, jo diria, de les millors que s'han fet en aquest moment, en aquest any, aquests dos primers mesos del 2021, que es diu Bajo Cero. L'ha estrenat Netflix, la va estrenar el passat dia 29 del mes de gener, i s'ha convertit ja a la pel·lícula número 1 de visions al tot el món. Bueno, suposo, senyor Lluís Quílez, que és l'autor d'aquest Bajo Cero meravellós, que deus estar molt content, no?
Sí, la veritat és que ens ha enganxat així.
No t'ho esperaves, no? La millor a tot el món.
Sí, bueno, clar, sempre assumies, no?, en que el que facis pues, tingui repercussió i agradi a la gent i aconsegueixi accedir a molts espectadors i ser popular, però bueno, que hagi tingut aquesta acollida massiva a tants i tants països i que tingui...
T'has quedat una mica parat, vaja.
Sí.
Escolta'm, es podria dir que en el fons, a veure, la història de Bajo Cero, és una de l'estrena, parlo de Bajo Cero, és molt complexa, perquè la tenies que haver estrenat en cinemes ja fa, com mínim, em sembla que 3 mesos o 2 mesos, 3 mesos, no?, em sembla?
Sí, és una pel·lícula que va néixer per sortir en cines i que, bueno, durant l'últim any, amb tota la situació de la pandèmia i de més, pues es va anar primer posposant l'estrena i va arribar a un punt on el que vam decidir va ser estrenar-la amb Netflix, que és un soci que ha estat des de l'inici ajudant i donant suport a la pel·lícula. I bueno, vam pensar que tenia sentit estrenar-la en aquesta època de l'any. I
per tu ha estat millor. és que clar,
no, sí.
Jo penso que en aquests moments és la pel·lícula més interessant que et pots veure a Netflix, i això que tens competidores com, per exemple, L'Excavació, que a mi em sembla una pel·lícula també molt interessant, però és que Bajo Cero és el thriller en estado puro. A veure, Lluís, com va ser que vas crear aquesta història?
que és molt senzilla, l'expliquem en un segon, és la història del trasllat d'una mena, diguem, de condenats o de gent que està en una comissaria i la porten durant la nit amb un furgó d'aquests que tenen mal especials perquè cada detingut va amb una diguem, apartat separat de la resta i davant un cotxe de la policia una nit amb molta boira. I a partir d'aquí, una violència superextrema. Com va néixer la idea? Perquè tu vens del curtmetratge, vas fer primer, si no recordo malament, vas codirigir una pel·lícula, que no és de les teves més estimades, però sí que vas fer una carrera en el curtmetratge extraordinari, per mi amb tres títols importants, com van ser Avatar, Graffiti i 72%. Com va néixer Bajo Cero?
Bueno, Bajo Cero, que és la meva segona pel·lícula, perquè vaig fer una pel·li americana abans, o sigui que no era el meu guió, era un projecte d'encàrrec. Però Bajo Cero sí que és una història que neix de mi. M'inspiro en el moment en el que es tanca la presó model de Barcelona i es produeix a fer pues, una sèrie de trasllats per derivar els presos de la model a altres presons. Allà em crida molt l'atenció i començo a investigar com es produeix els trasllats, com són els vehicles que utilitzen. I ja feia temps sí que també tenia la idea de fer una pel·lícula que fos claustrofòbica i que fos d'acció, amb diversos personatges tancats a un lloc petit i que passés tot en una nit. I llavors es van connectar aquestes dues idees i vaig pensar, bueno, pues pot ser interessant, no? Un trasllat de presos que surt malament i que el policia que s'encarrega de portar-los es vegi obligat per sobreviure a tancar-se amb els reclusos. I llavors, a partir d'aquí, pues, apareixen molts conflictes.
Que no s'han d'explicar. Sí. No fem allò que es diuen, s'han d'explicar. El que sí s'ha d'explicar és que tens un repartiment de luxe. Com vas fer possible gent tan important com el Javier Gutiérrez, que està extraordinari, que diguem, és el gran protagonista, juntament amb el Carles Rejalde, però després aquets secundaris, de vegades actors principals com el Lluís Calieja, Patrick Criado, Andrés Gertudis, Isaac Ferriz, Miquel Xilaber, Alex Moner, Floriano Petroscu... Com vas aconseguir tot aquest grup de grans actors?
Pues, bueno, la veritat és que no va costar perquè... sobre guió, la pel·lícula ja agradava molt. O sigui, ens hi vam proposar el guió i de seguida van entrar a l'aventura. Doncs, el Carra és un actor que jo admiro des de fa moltíssims anys, no? Des que veig pues, Tierra o...
Sí, el Carra és un actor fora de sèrie, molt personal, sí. Sí. I a més, el paper li va com a Daniel Galdit, el paper que li has donat és magnífic. Jo penso que la conversa que té ell amb el personatge del Javier Gutiérrez, al final, sobre el tema de la justícia i de l'aplicació de la justícia, em sembla molt interessant. És a dir, que va més enllà de que sigui un thriller d'acció o d'intriga, per això que passa durant tota una nit, amb la boira, amb violència, tot això. A mi em sembla que la pel·lícula té més suc. No sé si tu lo vas fer amb aquesta intenció, tu i el Fernando Navarro, que és el codirector, codiguionista, no sé si la vostra intenció també era fer una reflexió mitjançant aquesta conversa que ja està cap al final de la pel·lícula sobre les dues formes d'entendre com s'ha de fer la justícia, no? Perquè, a més, toques un cas, el cas d'un nano que no vol dir on està enterrada una noia que ha violat i que ha matat, és un cas que s'ha explicat molt als mitjans de comunicació del nostre país, malauradament, és un cas cert, no? Suposo que també hi ha una inspiració en elements de la veritat, de la realitat, no?
Bueno, no ens hem inspirat de forma concreta en cap cas. Ens hem inspirat en diferents notícies que tothom coneix, i per desgràcia ha passat més d'una ocasió.
Exactament, sí.
I de fet, crec que una de les dels punts forts de l'èxit de la pel·lícula té a veure amb que és una cosa que per desgràcia és molt universal, perquè llegint per internet els espectadors de Mèxic ho relacionen amb un altre cas diferent, però que també ha passat en el seu país i que també és similar. I això jo crec que, quan tu deies la pel·lícula, és un thriller entretingut, amb sorpreses, amb suspense, amb l'atenció, tot això, però jo crec que el factor que fa que la pel·lícula transcendeixi i que la pel·lícula quedi en el record de l'espectador, obri un debat, forci a la gent a posicionar-se moralment, és el final que té, és un final amb molta emoció.
Mm-hmm. Totalment d'acord. És el que em va agradar més a mi de la pel·li, potser, no? Aquesta mena, diguem, de provocar en l'espectador una reflexió sobre quin és el paper de la justícia, quin és el paper de les forces de l'ordre, que en un altre lloc es diuen policia o com ho diguis, i quin és el paper de la gent, diguem, víctima d'una situació de violència i d'irregularitats, no sé, socials, polítiques, de justícia. No sé si estàs d'acord amb la meva idea, que és, suposo que és la que jo he interpretat de la pel·lícula.
Sí, 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 està clar que, bueno, al final està allà, jo tampoc no vull passar-ne molt més, però és un final que fa que força l'espectador a pensar.
I clar, aprendre posicions, eh?
Aprendre partits, sí. I fa que la pel·lícula pues, obri un debat que està viu a les xarxes socials. És un debat que està viu.
Perquè sí, sí, i totalment, i estarà viu malauradament molt temps. Un altre tema, el tema del rodatge. Jo pensava, veient la pel·lícula, sobretot al final, amb aquest llac gelat i tot això, que això estava fet cap a Catalunya i cap al nord, no? Cap als Pirineus i així, i m'haig enterat que estava fet a Madrid, no?
Sí.
Que curiós.
A prop de Madrid, a prop de, bueno, de Porta Muntanya, a la Serrada.
Sí.
El poble també és a prop de Sigüenza, al poble de Tobes, a prop de Guadalajara. Bueno, la producció es va realitzar allà. Tampoc no hi havia la voluntat, o no hi ha la voluntat de la pel·lícula de ubicar-la.
No, és atemporal i espacial, no, en ese sentit ja, no, que jo lo deia en la pregunta o el comentari era sobre el tema de que una pel·lícula que creus que està feta en un lloc, després està feta en un altre, que és lo meravellós que té el cinema, no? I després també preguntar-te ja, perquè saps que el temps sempre és important i sempre es veu a la ràdio, hi ha hagut un treball de postproducció perquè hi ha molts efectes especials, no? Molt dur, suposo, no?
Sí, la pel·lícula té moltíssims efectes. Per exemple, pues, vam rodar amb neu real, però també hi ha algunes escenes que la neu és de, i tot el paisatge gelat és de postproducció. Hi ha coses a la pel·li que són autèntiques barbaritats i hi ha seqüències d'acció que mai s'havien vist en el cine espanyol.
Exactament.
Evidentment, en alguns moments requereixen d'un suport i de que els efectes digitals recolzin el que... És cert que és una pel·lícula amb molt efecte físic, però també hi ha un gran treball de l'equip de Lluís Castells amb els efectes digitals.
Sí, sí, i tu, un treball magnífic de tu com a director d'actors, que demostres que no sols domines el que és la narrativa cinematogràfica, sinó la direcció d'actors, amb la qual juntes els dos elements més importants per a un director, no? Com s'ha de dirigir i fer entendre a l'actor su personatge i com s'ha de fer de que aquesta història estigui traslladada en imatges i en ritme narratiu, en muntatge, amb la força per arribar a un públic molt variat, que és el que has aconsegut tu, donat que la pel·lícula s'ha vist en molts països, 55 països, em sembla que comentava Netflix, que s'havia vist en tot el món i que havia tingut això, la primera en quant a audiència dins d'una superfície, vull dir, d'una plataforma tan important com és Netflix, no? Tan internacional, amb tantes abonats, vull dir, suposo que tens que estar molt, molt, molt content, però a la vegada, la pregunta última, tens molta por de la teva segona pel·lícula, que és el repte més important?
Bueno, por no, o sigui, sí que, o sigui, és el que jo crec que tots els directors somiem que ens passi, no? Que és el que facis arribi a la gent. A partir d'aquí, pues jo tinc moltes ganes de seguir explicant històries i de fer pues, el següent treball i a veure si surten bé i estan ben valorat com aquest.
Sabem que Lluís Quílez, que és un director de molt futur, ho farà molt bé. Gràcies, Lluís, per estar amb nosaltres. Molts d'èxits i fins a sempre. Una forta abraçada. I fins aquí aquest espai de Delicatessen dedicat a cine i més. Moltes gràcies per la vostra atenció. Fins a la propera setmana. Adéu-siau, bon dia.